La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Salutacions, benvinguts una setmana de més al Temps de Política, aquí a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Un dimecres més conversem amb les formacions polítiques amb representació al plenari municipal i aquesta setmana és el torn de Convergència i Unió. Per això ens acompanyen al nostre estudi ja aquest dimecres al matí els portaveus, Joan Pere Gómez i la regidora Eva de l'Amo. Senyor Gómez, senyora de l'Amo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Un dimecres més repassant actualitat política. Avui, si els hi sembla, parlarem també el tram final del programa sobre la formació del Partit Demòcrata Europeu Català, que és aquest nom final que agafa doncs, la nova Convergència, podríem dir també els càrrecs en els quals ambdós hi estan, tant a l'executiva comarcal com també a escala nacional. Però, evidentment, el nostre programa evidentment marca l'actualitat municipal i, sens dubte, aquest novembre vindrà marcat, entenem, a final de mes pels pressupostos de l'any 2017 de cara doncs, al pròxim exercici a l'Ametlla de Mar. Uns pressupostos que entenem doncs, que s'estan elaborant i volem preguntar-los i a vostès, als polítics de Convergència i Unió, que és el que em poden aportar d'aquests comptes, si ja tenen informació, si no la tenen i si tenen algunes idees a plantejar el govern de cara als pròxims comptes, donat doncs, que entenem que ben aviat hauran de passar per la seva aprovació en un plenari.
Bueno, evidentment, abans d'acabar-se l'any, som conscients que s'ha d'aprovar el pressupost per l'any que ve, i també una miqueta seguint els diferents programes del Parlem-ne, així hem entès tant amb la figura de l'alcalde com amb la figura d'Antonio Espuny, que la intenció és que es faci ara a finals de novembre. Avui mateix hem anat a preguntar, ja fa un mes hem anat a preguntar-ho, avui també hem anat a tornar a preguntar per assegurar-nos aquí a l'Ajuntament, a intervenció, si realment els pressupostos teníem ja informació per poder-los estudiar i es passarien, i avui ens han tornat a certificar que sí, que la intenció és que s'aprovi el pressupost per de cara a l'any que ve, ara a finals de novembre. La veritat, si agaféssim ara una miqueta la hemeroteca o simplement les gravacions que s'han fet aquí a la ràdio o el que vam fer al mateix plenari, nosaltres ara farà un any ja vam dir que pensàvem que com a força majoritària que som a l'Ametlla de Mar, perquè cal recordar que el partit del PDeCAT, en aquell moment presentat pel grup municipal de Convergència, vam guanyar les eleccions tant en número de vots com en número de regidors, doncs creiem que ha d'haver una certa sensibilitat a l'oposició, amb aquest grup de l'oposició, que som els que tenim més regidors. I ja fa un any ja vam dir de que no se'ns havia acordat cap informació, que se'ns va convocar a la comissió informativa i que el ple era al cap de dos dies i que pensàvem que era una falta de respecte. I pel que estem veient, enguany està passant el mateix. Nosaltres sabem que es farà el ple de pressupostos pel que hem escoltat a la ràdio i pel que sentim, però nosaltres ningú s'ha ficat en contacte, no tenim cap informació, no en sabem res i, per tant, torno a reiterar que estem a disposició de l'equip de govern per col·laborar tot el que faci falta, però evidentment no podem col·laborar si no se'ns en compte, no som zona capaç d'esborrany per saber el que pot passar.
Mm-hmm. Però més enllà d'això, sí que des del seu grup municipal poden aportar idees o donar alguna opinió més enllà de conèixer o no quines són les xifres amb les quals està treballant el govern municipal.
És que no sabem en què està treballant el govern municipal. El que sí que podem dir-te, perquè és que torno a repetir, si no tenim cap esborrany, no se'ns convoca, no se'ns dona res, realment és parlar per parlar. El que sí que podem dir, que vam dir ara fa un any, és que seguim pensant que el tema, el capítol 2, que és béns i serveis, se podria rebaixar i a partir d'aquí podríem dedicar més a la partida de polítiques socials, que bona falta fa. I també pensem que falta un capítol, el capítol 6, que és el capítol d'inversions, que també ara fa un any no havia cap tipus de partida, pensem que també s'hauria d'invertir, perquè al final quan tu invertixes acabes creant llocs de treball, i si crees llocs de treball crees riquesa, si crees riquesa el que s'has fet és moure l'economia, el que fas és que tothom surt guanyant, doncs tant una cosa com l'altra, ara fa un any no s'ha fet i nosaltres siguem en aquesta línia, pensem que amb el capítol 2 que es béns i serveis es podria fer una reducció, perquè si tu agafes els pressupostos del 2015 amb el 2016 van ser una còpia idèntica del que s'havia fet sempre que el poble, tant que es criticava en aquella època els governs de Convergència, pues està, el pressupost que van aprovar ara fa un any era una còpia del que s'havia aprovat al 2015. Per tant, era una continuïtat de les polítiques econòmiques dels governs anteriors, no? A l'actual govern d'Esquerra Republicana, els socialistes. I per tant, ja vam dir-ho, pensàvem que en un moment que s'està dient que hi ha un deute tan gran, s'havia de fer algun tipus de mesura per intentar reduir el deute. Així és que l'informe preceptiu de la interventora ja els deia molt clar de que s'havia de fer un pla de sanejament en un mes i s'havia de fer un pla econòmic financer en 3 mesos. I ni una cosa ni l'altra s'havia fet quan se va aprovar el pressupost. El problema és, ara ja portem més d'un any, no un mes o 3 mesos, que quan s'ha de presentar l'informe preceptiu se parlava en un mes o en 3 mesos s'ha de fer un pla econòmic financer i un pla de sanejament. Ha passat un any i a nosaltres, i ho estem preguntant, encara no hem vist mai el pla de sanejament, no se'ns ha presentat el pla econòmic i financer i, per tant, tornem a repetir el que diem sempre, estem davant d'un ajuntament paralitzat, que sí que és veritat que no és fàcil governar el poble de l'Ametlla de Mar amb la situació que s'han trobat. En soc conscient, eh? En som conscients. Ara ho parlàvem amb l'Eva, que estem aquí els dos, i en som conscients. Però també veiem que no hi ha un poder de reacció. Veiem que és un ajuntament que viu del passat. Si no es parla del passat, no hi ha ni idees de futur. I com vam entrar a governar amb este poble, i jo recordo perfectament aquí els debats que es feien, es parlava del deute que podia ser, jo dia 28, Antonio Espuny i altra gent dia 35, 40, ara s'han inventat la xifra de 40, 45, no són ni 40 ni 45, són, estic segur, per això des d'aquí públicament diem, es va dir que farien una auditoria, l'auditoria ja porten 2 anys i algú ha vist l'auditoria? No l'han fet, no l'han fet, i el problema és que no l'estan fent l'auditoria. Ara vostè em dirà, estan fent auditoria de processos, no, no. Estem parlant de l'auditoria que van prometre, la campanya electoral, i van prometre quan van sortir escollits que farien. L'auditoria no l'han vist, no l'estan fent. I l'auditoria de processos no és el que van dir que farien. No obstant això, estic convençut que el deute estem parlant de 29 milions d'euros, que segueixen molts de diners. No traiem el valor, eh? Però ara, on estan les polítiques per reduir el deute? On estan? Pues clar, quan la interventora, el seu informe preceptiu, diu que el ràtio d'endeutament és el mateix, que amb el temps que paguem als proveïdors segueix sent el mateix, que no s'ha reduït. A més, estan dient que l'Ajuntament s'està financiant per no pagar als proveïdors. O sigui, l'Ajuntament l'únic que fa avui dia és pagar als bancs i pagar al personal. I dius, com ho pot fer-ho amb el deute que hi ha? Pues ho fan no pagant als proveïdors. Vol dir que hi ha molts proveïdors que s'estan arruïnant perquè ells no paguen. I això com se fa? Pues bueno, però el tema és, s'està fent algun tipus d'acció per intentar baixar aquest deute? Nosaltres no l'hem vist. I si està, que me l'expliquin. Per què? Pues jo em remeteixo, no a paraules nostres, em remeteixo el que diu l'informe preceptiu de la interventora. El pla econòmic financer, el pla de sanejament, no el veiem. A partir d'aquí, si ens convoca, ens ensenyen els pressupostos, ens ensenyen l'esborrany, nosaltres estem disposats a col·laborar. Però la col·laboració per part seva, una vegada més, no la rebem. I si vols, aquí podem parlar després dels temes ja, de la informació que demanem, registre d'entrada, plens, però bueno, siguem amb aquesta línia que és de marginament total a l'actual oposició. I ho diu en veu alta. No vaig trobar mai bé si realment a vegades, quan a vegades sentia que es queixava l'oposició de l'actitud que li podia donar en aquell moment del govern de l'Andreu Martí. No ho trobava bé jo. Eh? Si es feia, no ho trobava bé. Però la veritat és que estan aplicant la mateixa medicina que ells van rebre. I això no ho trobo gens bé. Jo et diria, i a més, multiplicat per 2, per 4, per 10. Perquè com a mínim abans els pressupostos a l'oposició li donava, es podien debatre. Quan se donava informació als plenaris, es donava la informació. Havia un diàleg. Avui en dia, l'actual oposició, realment estem marginats en tots els sentits. Després en parlarem, si voleu, del registre d'entrada, ne parlarem de quan venen consellers, no som convida, etc etc. Però bueno, a partir d'aquí, reitero, nosaltres ho estem demostrant amb fets i no paraules, que som una oposició constructiva, que som una oposició que no estem fent mal per fer mal, que intentem estendre la mà al govern per tot el que sigui convenient, i el que explico sempre jo, i és, avui en dia tenim a la Generalitat un president que es diu Puigdemont, Casamajor, que és del PDeCAT, i tenim un vicepresident, Oriol Junqueras, que és Esquerra Republicana. Aquesta fórmula que està treballant el govern de la Generalitat, algú pensa que Esquerra Republicana, i aquí en aquest cas PDeCAT, l'antiga Convergència, anéssim junts a la mà? No he dit governar junts, això en cap moment. Nosaltres ara que volem crear cap fricció i que Esquerra Republicana trenquen els socialistes. Ni ho volem ni ho desitgem. Ells han decidit el seu pacte de govern i que acaben els 4 anys i nosaltres, evidentment, molt gustosament, seguirem estant a l'oposició, que no tenim cap pressa d'estar al govern. Ara bé, el que sí podem fer és podríem anar junts tranquil·lament a Barcelona, a les diferents conselleries, per intentar Esquerra i PDeCAT, l'antiga Convergència, a intentar buscar places concertades a la Conselleria de Benestar Social, podríem anar a parlar amb economia, podríem parlar amb esports, etc etc. Esports, me'n refereixo a un poliesportiu que tenim que ens està caent i moltes altres coses. I tot i que cada vegada ho diem i reiterem la nostra bona fe, el que rebem és un silenci.
Ara ho desgranem tot plegat, ara ho anem parlant de diferents qüestions, però ja que parlava de anar agafats de la mà a Barcelona, aquest pacte de govern, aquest pacte de govern Junts pel Sí, l'actual partit europeu, demòcrata europeu català, el PDeCAT i Esquerra Republicana, també estan en marxa amb els pressupostos de l'any 2017. No va haver pressupostos el 2016, va haver una pròrroga, sembla ser que aquesta setmana es presenten i per tant també es sotmetran al final a votació, aquesta primera esborrany, aquesta primera aprovació, podríem dir, dels pressupostos a Catalunya. Uns pressupostos que al final també acaben repercutint al municipi perquè hi ha inversions que venen directament lligades des de la Generalitat i des de diferents òrgans. Se n'ha parlat molt de cara al 2017, ara apuntava el tema de les places, parlem de residència, des del govern municipal apunten que una de les claus seria l'aprovació d'aquests pressupostos i amb un concert de places dins de les partides de la Conselleria d'Acció Social i Família, però també hi ha altres treballs pendents en infraestructures, com per exemple en l'àmbit de l'Agència Catalana de l'Aigua, per posar només dos exemples ben diferenciats. Què n'opinen dels pressupostos de la Generalitat?
Penso que no només ja pel dia a dia que està fent, que està vivint la gent, sinó també penso per tota aquella gent que vam creure en que estem en un moment únic a la història de Catalunya i que estem al camí de la independència, és de que per mi és una vergonya, jo dic amb paraules en majúscules i no puc dir-ho més clar, però és tal com ho penso, per mi és una vergonya el que està fent la CUP en no ajudar en que els pressupostos s'aprovin, perquè al final sense pressupostos no poden haver polítiques, i sense polítiques no hi ha govern, i sense govern al final no arriben les solucions al carrer. Per exemple, que el poble posa en temes tan importants que l'ACA, pues, hi ha una partida que ja s'ha aprovat, una partida important de diners per a parlar dels col·lectors de la Mella de Mar i fer una sèrie de mesures que penso que aquí al poble molta falta ens fa. Tots sabem a l'estiu lo molt que patim les olors i els diners que falten invertir amb els diferents col·lectors i clavegaram, etc. aquí al poble. I això l'ACA ja està aprovat, només falta aprovar els pressupostos. Després també entenc perfectament que aquí, així ho ha dit l'alcalde de l'Ametlla de Mar, bueno, fa un any, es va comentar que la residència d'avis es va comentar aquí mateix a la ràdio i vaig llegir als diaris que estava plantejant poder fer-se també una espècie d'hotel. Avui en dia no s'està parlant de l'hotel, ara diuen que podem parlar una altra vegada de concertar places. Però bueno, jo si l'alcalde ho diu me'l tinc que creure. Pot ser difícil, però clar, si l'alcalde d'Esquerra Republicana va parlar amb la Conselleria d'Esquerra Republicana, Mesa Social, i poden concertar places, escolta'm, jo l'únic que faré és aplaudir-los i dir-li enhorabona perquè molta falta mos fa és que esta residència d'avis, per desgràcia de tots, està tancada. I per tant, si som capaços d'aprovar els pressupostos i des de la Conselleria de Mesa Social, governada per Esquerra Republicana, poden concertar places, escolta'm, aquí no guanyarà Esquerra Republicana, guanyarà el poble i per tant, jo seré el primer a aplaudir a l'alcalde la bona gestió que ha fet i que haguéssim sigut capaços de desencallar un tema tan important. Per què? Perquè, si no, hi ha enllà de gent que estem treballant per intentar buscar solucions a la residència d'avis, ho estem fent. El que passa és que, bueno, si la solució final és la de concertar places, això és el millor pel poble, però poden haver altres solucions, que pot haver algun privat que pugui vindre i es pugui fer altres activitats. Però, torno a repetir, la primera actuació ha de ser la d'obrir-se a la residència d'avis concertant places. Si l'alcalde diu que aprovant pressupostos pot ser que la Conselleria Social, governada per Esquerra Republicana, poden concertar places, des del grup municipal de Convergència, o sigui, el nostre partit des del PDeCAT, estirem molt contents i, evidentment, aplaudirem a l'alcalde com no pot ser d'altra manera. I si ens necessita que anéssim amb ell a Barcelona per a fer, o de manera unilateral, que també ho estem fent, de parlar amb el president Carles Puigdemont per intentar forçar al màxim això de Medi Mar, doncs també estem disposats a fer-ho.
Anem a parlar del tema de la residència, justament, ja que ho ha apuntat, ja que ho ha matisat. La demanda, així ho explicarem ara fa un moment, passa pel concert de places el pròxim 2017 gràcies a aquesta aprovació dels pressupostos. Justament ara fa només uns dies, des de la conselleria s'anunciava aquestes places col·laboradores, places que poden servir per a aquelles residències que estan en funcionament i que permeten, per exemple, que Amposta es posi en marxa ja la residència municipal, a més de gestió directament del consistori i no privatitzada, en el sentit, doncs, de que ja tenien unes places ja assignades i poden amb aquestes places col·laboradores tindre la ràtio necessària per poder posar en marxa l'equipament. Clar, això no passa aquí a l'Ametlla de Mar, perquè la residència està totalment tancada i sense cap mena de plaça. A banda d'això, comentar també tota la part econòmica d'aquesta residència. Coneixíem la passada setmana que gràcies, doncs, a diferents auditories econòmiques doncs, s'ha esbrinat que bé, hi havia, doncs, un impagament, podríem dir, a l'agència tributària d'un concepte de retenció de lloguer des de l'any 2003, moment en què es comença també comencen a generar des de l'empresa constructora de la residència les factures del lloguer de l'equipament. I això, doncs, porta uns costos de 490.000 euros més els interessos derivats de demora. Ja s'ha pagat dues anualitats, 2014-2015, i estan a l'espera de rebre des de l'Ajuntament una comunicació per part d'Hisenda del possible fraccionament del pagament de l'any anterior, de l'any 2015. Clar, no només és posar en marxa un equipament, sinó també tota la part econòmica que porta lligada a aquest edifici, a la residència d'avis.
No, primer també, ara et contesto això, però també voldria dir que segurament el d'Amposta ha passat perquè l'alcalde, l'Adam Tomàs, Esquerra Republicana, també s'ha mogut, i s'ha mogut molt i bé, per intentar que la residència d'avis sigui municipal i obrir-la. Les coses no cauen del cel, per tant, cauen quan la gent se mou, surt del despatx i pica les portes oportunes i després, a partir d'aquí, cadascú s'emporta els fruits del que fa. Si no sortim del poble, si sempre parlem del passat i i no som capaços de mirar en futur, pues passa el que passa aquí al poble, que el poble sigui tan paralitzat, i espero que no sigui així, però molt me temo que el poble sigui tan paralitzat i que l'esport número 1 d'aquest equip de govern sigui sempre parlant del passat i del malament que s'han trobat tot, perquè realment amaguen les misèries, de que no saben realment com fer, què fer, i per tant per això parlen del passat, perquè no tenen, perquè realment no tenen cap idea ni tenen cap en aquest cas, pues, com poder tirar el poble endavant. I quan no hi ha idees de futur, l'únic que podem fer és parlar del passat, perquè és l'únic que els pot donar menjar del dia a dia. I el tema que em comentaves tu, sí, nosaltres també ens vam enterar per la premsa, també hem vingut aquí a l'Ajuntament a informar-nos, i se mos ha informat, tal com dius tu, es veu que resulta que la retenció de l'IRPF es pensaven que es podia fer aquí com amb els casos liberals, que fins que no es paga la factura no cal abonar aquests diners a l'Estat, i aquí l'Estat en aquests casos acostuma a ser bastant, diríem, flexible, però com que això no parlem d'uns liberals, estem parlant que era d'un lloguer, s'havia de fer i al moment, no? El tema està que estem parlant del 2013, i la nostra pregunta, jo em pregunto des de fora, i no estava en aquell moment, però jo em pregunto des de fora, i aquí l'Ajuntament? Això és un tema de que algun polític, algun regidor ha de saber quines són les responsabilitats que ha de fer un ajuntament a l'hora de pagar l'IRPF, si has de pagar la seguretat social, si has de pagar impostos. Jo vull entendre que hi ha d'haver una sèrie de tècnics que en un ajuntament s'han de preocupar d'això, no? Igual que quan tu tens una empresa i la teva empresa te la porta a la gestoria, tens un assessor fiscal, un assessor d'això, et diu, escolta, has de pagar l'IVA, has de pagar-ho així, has de fer això, has de fer l'altre, i si no ho fas t'avisen, perquè si no després saps que ja pot haver un càstig, i a partir d'aquí a nosaltres ens sap molt de greu que ara, a més, l'Ajuntament, amb els problemes econòmics que té, pues que li toqui pagar 400.000 euros més. La pregunta ens hauríem de fer on està el control intern del seu propi Ajuntament. Algú havia de dir alguna cosa? O és que al final també resulta que ens haurem de preocupar els regidors de si es paga l'IRPF, si es paga la seguretat social dels treballadors o es paga l'IVA, això. Jo vull entendre que hi ha gent que ho ha de saber, no és feina nostra fer-ho, i a partir d'aquí pues, solidaritzar-me amb l'actual govern i dir-los que, bueno, pues, que és una pues, que realment ara 400.000 euros amb la forma que està l'Ajuntament, pues, que els hi deu anar molt malament, però bueno, que hauran de responsabilitzar-se, i el que hem de començar tots a pensar és de quina forma aquestes coses no poden passar. Ha d'haver una estructura que quan passen coses així ja poden ja avisar-nos en temps i forma per arreglar-ho. Perquè és que si no, al final, avui és l'RPF, demà si l'IVA, i això no pot ser. Jo penso que això hem de començar tots una miqueta, tots, l'oposició també, a fer una mica d'autocrítica i no dir que el problema és dels de sempre.
Si els sembla, parlem de qüestions que han deixat encara al tinter i que han apuntat. Parlaven d'aquella informació que com a grup municipal reclamen a l'Ajuntament, aquella informació que sol·liciten al govern municipal i que diuen no se'ls lliura o no se'ls fa cas quan ho demanen. Ho van fer a través de registres d'entrada, a més ho han exposat en diverses ocasions al plenari municipal. Entenc que ho denuncien una mica, aquesta situació.
Sí, la veritat és que és penós, perquè que sempre haguéssim d'estar parlant del mateix. Fem el mateix que fan ells, sembla, no? Ells sempre parlen del passat i nosaltres sempre estem parlant de que no mos contesten no mos donen la informació ni la documentació requerida de fa mesos. Només entrar al govern i nosaltres a l'oposició, l'agost mateix, el 10 d'agost, se van iniciar els registres d'entrada de sol·licitant una sèrie de documentació que tothom deu saber ja, perquè cada mes i cada moment que anem a la ràdio i estem als plens se torna a sol·licitar, i a hores d'ara, més d'un any i 3 o 4 mesos, encara no tenim la documentació que necessitem per a poder fer la nostra feina d'oposició. Tu comentaves que si que no teníem o que no, si no donàvem alguna suggerència pel que fa als pressupostos. És que oficialment nosaltres no tenim documentació zero. Evidentment, clar, que tenim uns pressupostos confeccionats segons el nostre punt de vista, però si no sabem la realitat real de econòmica i no se mos dona la documentació, doncs, evidentment la nostra feina d'oposició és molt difícil de fer. Només podem parlar de oïdes, del que mos diuen, del que podem escoltar a la ràdio, de declaracions que faci el regidor de Tor o l'alcalde, però clar, és molt difícil. Nosaltres ja la feina, anem fent molta feina d'oposició, tal com quedaven els regidors, per exemple, en Vicent Lleó, va quedar la regidora Sarai, per informar-nos també del tema de cultura i festes, com ha anat l'estiu, quins pressupostos, si s'han complert els pressupostos, si han de... Bueno, temes varis, no?, que sempre que ens preocupen. Jo mateixa, fa un mes i mig, vaig estar parlant amb la Maite Puell, la regidora d'Esports, i també per fer suggeriments que ens han adreçat la gent del poble, com a oposició, venen i et pregunten, mira que aquella màquina no funciona, o aquesta activitat no es fa, o qualsevol queixa, estem oberts a qualsevol queixa que pugui fer la gent. Inclús algunes suggerències dels treballadors o dels usuaris. Pues, fa 2 setmanes o 3 setmanes vaig tornar a demanar-li per correu electrònic la documentació que vam quedar pendents de que m'enviaria. Em va contestar que tenia molta feina, que no podia, però que ho tenia en compte. Inclús la setmana passada, divendres crec que va ser, vaig tornar a reiterar el correu, la diferència que ara ni m'ha contestat el correu. Llavors, clar, jo entenc que deu tindre molta feina. Però bé, bueno, esta feina també és la seva responsabilitat. També mos ha de contestar els nostres requeriments. És simplement donar-nos la documentació, ja està. Vull dir, necessitem documentar-nos i necessitem saber les coses tal com estan. Si no mos donen la informació, nosaltres no podem fer. Només podem dir coses sense, sense cap raonament ni cap prova del que estem dient. Llavors, clar, és una mica la queixa reiterada de cada moment que estem sempre en falta de documentació.
No, a mi que tal que dia l'Eva, però és que hi ha una cosa, perquè si la gent m'escolta es podrà pensar que és que mos fan un favor amb la informació. La llei mos empara. Avui dia la llei los obliga a que un registre d'entrada o una pregunta contestada al ple poden dir, si no t'ha contestat al moment, han de contestar al pròxim ple. I com ho explicava l'Eva, portem 2 anys i ni les sol·licituds per registre d'entrada, ni les preguntes al plenari, i ara, com ho explicava l'Eva, l'Eva s'ha reunit a la regió d'Esports, la Sara s'ha reunit a la regió de Cultura i Festa per preguntar si realment quina és l'execució del pressupost de festes, si s'han gastat més, s'han gastat menys, que se'ls han gastat, i la informació, i si m'equivoco, Eva, m'ha estat parlant, és que no mos arriba, és que mos diuen
no,
que sí,
però no me la donen. Ara per ara no tenim informació.
I clar, i temes també, i aquí l'Eva va ser també responsable del protocol, però temes de que pensem que s'ha molt en compte quan un conseller o una consellera ve a l'Ametlla de Mar, crec que és molt feo que els regidors de l'oposició no se'ls inviti.
Bé, de fet, no és que no mos inviten, és que bueno, crec que hasta hi havia gent de dins mateix de l'Ajuntament que no sabia, no era conscient ni de que venia la consellera. És una mica vergonyós, la veritat. És simplement, se tracta de fer extensiu la visita i acomiadar els regidors, com sempre s'ha fet. No hi ha res més fosc detrás d'aquí. És simplement, si ve un conseller o una consellera, simplement s'invita a la resta del consistori per a fer recolzament a l'acte que s'estigui fent. No és més. Llavors, clar, això te sobta una mica el fet que ni això, però bé, és la línia que estem seguint i bueno, pues, ja estem una mica avesats també en això.
I amb la línia que diu l'Eva, mai havia passat, eh? Si ve la Consellera de Cultura, Ramaderia i Pesca i ve la Metge de Mar, qualsevol conseller en qualsevol govern, sempre a l'oposició normal és que es fa una invitació i després la gent va o no va. Per això es diu per un tema de que, evidentment, protocolàriament, crec, i això, per què diré, home, no és perquè nosaltres tinguéssim ganes d'anar a un onari, és una miqueta per això que ens està passant, no? Que com a grup majoritari de l'oposició, torno a repetir, vull ser reiteratiu, però és que no se mos pot tractar com qualsevol. El grup de Convergència vam ser el grup municipal que ha de traure més vots i més regidors. Representem una part important del poble. Que no mos contestin quan és la seva obligació fer-ho, que no mos donin informació i que a més ara, com deia la Eva, ve una consellera aquí al poble per un tema tan com a mínim bonic de que la sessió de la goleta de Lluís Llach que es va cedir a l'escola nàutica pesquera perquè els estudiants de nàutica pesquera puguen fer amb ella, pues puguen fer el manteniment, puguen fer les pràctiques tal, i que aquesta invitació no es faci extensiva a la resta del consistori, ja ho trobem una falta de respecte molt important, i no costa res, perquè al final nosaltres tot queda clar que com van regir l'oposició està en segon, tercer o quart pla, i qui té el protagonisme en l'alcalde com ha de ser. En cap moment li volem prendre el protagonisme a l'alcalde, ni molt menys, però penso que convidar el regidor de l'oposició, com s'ha fet sempre, que a part és el que toca, vull dir, no és que no demanem almoina, demanem el que ens toca, i és que no se mos dona ni això, i a partir d'aquí després podrem fotre el discurs de que polítiques noves i el que vulguis, però el que estem veient és que s'està fent tot igual que es feia abans, però multiplicat per 2, i se mostra amb els pressupostos. Els pressupostos són continuistes del que es feia abans. No veiem cap canvi, per cap banda.
Apuntava abans, senyora Del Amo, el tema esportiu, que s'havien reunit amb la regidora d'Esports. Avui volem parlar en aquest espai polític de l'àmbit esportiu, de tot l'àmbit de l'esport de la Cala, sobretot perquè doncs, és un sector molt ampli que aglutina moltíssimes persones, que fa moltíssimes activitats i que al final doncs, també és un pols de la societat del nostre municipi. i no sé ben bé doncs, cap a on hem de tirar, cap a les activitats organitzades, cap a l'estat de dels equipaments i de les instal·lacions. Abans apuntava el senyor Gómez l'estat del poliesportiu. No sé quin és una mica quin és el fil que volen agafar en l'àmbit esportiu.
De fet, volíem abarcar una mica de tot des de l'estat del poliesportiu, que és lamentable. Fa temps que està en molt mal estat. S'havien anat fent algunes actuacions, com reparar el sostre fa potser 3 anys o 4, però bé, s'han d'anar continuant fent actuacions. I el que ens sobta una mica és, sapiguent l'estat lamentable d'aquestes instal·lacions com són les del poliesportiu Valletet, i que tenen molta... se fa molt ús d'aquestes instal·lacions, no són unes instal·lacions que estiguen infravalorades pel que fa a l'ús. Ens sobta que sembla ser des de l'alcaldia va comentar Jordi Gazzani a l'acte de la nit de l'esport que s'estava mirant de fer unes pistes poliesportives o una pista poliesportiva, no sé, els detalls no els tenim perquè una vegada més som totalment aliens en això, però sembla ser que es vol fer alguna actuació pel que fa en alguna pista a la part del futbol. Jo crec que també seria molt recomanable que potser s'invertís els diners que es puguen fer al poliesportiu, perquè és realment... en qualsevol moment ens caurà una totxana al cap i allí la veritat és que se fan moltes activitats, des del bàsquet, fins al futbol sala, el twirling com a entitat privada també fa ús de les instal·lacions, la gimnàsia rítmica, i bé, la veritat és que això ens va sobtar, el fet és que som conscients tots de les males instal·lacions i de les pèssimes instal·lacions que tenim, però a canvi d'invertir una mica en la millora d'aquestes instal·lacions, sembla ser que s'aniran a un altre costat. Ja et dic, sembla ser perquè nosaltres no tenim notícies oficials pel que es vol fer realment a la zona esportiva del camp de futbol. Per altra banda, bé, este fi de setmana també ha sigut un dissabte ple també d'activitats. Per part de les dues activitats potser més nombroses, sobretot per part del futbol, en la presentació del futbol per aquesta temporada. I bé, aquí Joan Pere va estar present. Jo no vaig poder estar present perquè vaig anar a acompanyar l'equip de gimnàsia rítmica a Manresa. També volia comentar de passada que estem una mica decebuts potser en el comportament de la regidora d'esports per la falta de delicadesa envers la gimnàsia rítmica, perquè la veritat és que ni un missatge de recolzament, ni una felicitació, ni res. Bé, suposo que deu tindre molta feina i, clar, pues això pues a lo millor no cal, no? Però bé, potser Joan Pere mos podrà explicar que sí, va estar el dissabte.
No, com ho dius tu, l'Ea va estar amb la gimnàsia rítmica, nosaltres vam estar amb la presentació de futbol base, amb més de 200 xiquets, que demostra la força del futbol que hi ha aquí. També cal dir que és una feina molt ben feta per part dels tècnics des de fa temps, per tant, des d'aquí volem felicitar a tot l'estaf tècnic. I va ser un dia bonic perquè al final quan hi ha crios, hi ha pares, hi ha mares, hi ha il·lusió. I clar, més que parlar de pistes poliesportives, potser ens hem de preocupar del manteniment del camp de futbol, que com molts sabem tampoc no és del tot correcte. Però bueno, només vull dir això. Des d'aquí volem felicitar a tot l'estaf tècnic perquè porta temps fent una gran feinada, i als crios, que al final el que han de fer els crios del camp de futbol, passar-se-ho bé, jugar, perquè passant-se-ho bé i jugant fan esport, i si fan esport fan salut. I el que volem és això, la vida esportiva d'aquest poble, i amb el futbol se demostra que som una potència. A vegades llàstima que quan molts d'ells arriben al juvenil del primer equip, pues, alguns, pues, normal, la vida quan te fas adult, pues, molts treballen, els altres estudien, i segurament voldríem tenir encara un equip més potent, però déu-n'hi-do, eh? Tenim un equip, el primer equip, tot en jugadors del poble, i estan fent una gran temporada, segurament no la que voldríem tots, però cal recordar que tots són jugadors del poble i per tant des d'aquí el meu màxim recolzament perquè no és fàcil a les categories que estem jugant i el bé que ho estan fent encara que segurament els resultats no acompanyin a la bona tasca que hi ha al darrere.
Hem parlat de...
I perdona una cosa, diguem. I torno a repetir el mateix, quan tu mos dius parles del pressupost parlem de deutes, però després resulta que on fiquem les prioritats. Abans hi dius, on t'ho ficaries? Abans t'hi hem mirat dues coses. Un altre tema. Agafes tu la partida pressupostària del 2016, pressupost, i veus que en festes i festejos s'han gastat enguany el mateix que es van gastar l'any passat. O sigui, un pressupost continuista. Clar, en festes no hi ha retallades. En festes no tenim l'Ajuntament endeutat. I a més, resulta que ens queixem, però volem fer ara una pista poliesportiva. Pues segurament fa falta, però caldria plantejar-nos si potser no fan falta altres coses prioritàries, perquè clar, després ens omplim la boca de polítiques socials. És una reflexió en veu alta, perquè em dius en tu de prioritats. Si la prioritat ha de ser festes, més festes, no tocar un duro i seguir fent el mateix, botifarrades... Bueno, sí que s'ha canviat alguna cosa, s'ha fet la festa de la morra. És veritat, no m'ho oblidava. Però a banda d'això, clar, se fa després, resulta que agafem i diem que volem fer una pista poliesportiva quan no hi ha diners. Pues no sé, si no hi ha diners, escolta, una pista poliesportiva no val dos duros. I les subvencions, sempre una part important de l'Ajuntament, cada bona uns diners. Algú que m'expliqui, nosaltres no entrarem els diners per fer aquesta pista poliesportiva, que ojalà la fessin, eh? Ojalà, perquè segurament sortiran guanyant els diferents esportistes del poble. Però no ens costa entendre, com que no tenim els números, ens costa entendre-ho, no ho entenem, ens perdem.
En vida esportiu, que també hem tocat avui el temps del Parlament en Convergència i Unió, abans de parlar de la formació del Partit Demòcrata Europeu Català, del PDeCAT, aquesta nova convergència democràtica, m'agradaria passar per l'àmbit de foment, de territori, trens, Nacional 340, modificacions horàries darrerament que han doncs, corregit alguns horaris, però que segueixen doncs, tenint una situació ferroviària una mica complexa, una mica complicada, i on els usuaris de l'R16 continuen patint doncs, una mica tota la situació ferroviària, continuen els retards, podríem dir, crònics. Per l'altra banda, N340, que sembla que s'ha aplaçat de moment aquesta trobada a tres bandes, entre alcaldes del territori, entre la Generalitat i entre el Ministeri de Foment, per la incorporació del nou ministre de Foment al govern espanyol, i on també s'haurà de decidir o s'haurà de prendre una mesura sobre finalment cap a on tirar el plantejament. S'ha parlat molt de les bonificacions per als vehicles pesats pel desviament obligatori, però encara no s'ha fet això efectiu. El que sí que hi ha són ja dues rotondes i una doble línia continua al tram que creua per l'Ametlla de Mar. N340, trens, visió des de Convergència i Unió a l'Ametlla de Mar.
No, comencem pels trens.
Sí.
Els trens, a vegades, em sorprèn que hi hagi segons quins líders polítics que són membres de Junts per Sí. Junts per Sí, si no recordo malament, està format per Convergència i Esquerra Republicana i, per tant, tant Convergència i Esquerra Republicana que estan al mateix govern són corresponsables del bo i el dolent. Cal explicar, no cal explicar, però el tema dels trens, jo cada dia agafo el tren, jo soc un usuari del transport públic, l'agafo cada dia. Segurament he tingut la sort de l'1 de setembre fins avui, que de quan jo l'he agafat sempre va puntual. Això és una sort, perquè entenc perfectament de que abans del setembre els problemes que vam tindre amb la catenària i a Montroig. ¿Vale? Però hem d'explicar-ho bé. El tema d'on ve? Les vies i les catenàries de qui depenen? Depenen d'Adif, Estat, Madrid. I els trens de què depenen? De Renfe, Estat, Madrid. Quan se van fer els traspassos de competències amb el tripartit, què es va traspassar a la Generalitat de Catalunya? No es va traspassar ni els trens, ni les vies, ni les catenàries. O sigui, van dir, us traspassem només poder ficar els horaris i els preus. Però jo Estat, sigui jo sent l'amo dels trens, catenàries, estacions i vies. Aquí, el tripartit, el que havia d'haver fet és no acceptar aquest traspàs, perquè ara resulta que me trobo jo amb gent mateix d'altres partits que estan governant que critiquen a la mateixa Generalitat. Segurament perquè el conseller deu ser, no deu ser d'Esquerra Republicana i és del PDeCAT. Però bueno, això és una valoració meva que cadascú sabrà ja la seva consciència. Però la veritat quina és? Que ara que la gent de Catalunya està en una greu crisi, que no hi ha un duro al calaix, entre altres raons perquè el tripartit se'l va fondre tot, més de 8.000 milions d'euros amb deutes i van fer inversions que encara s'han de pagar 100 anys vista, avui s'estan fent més que mai inversions a les Terres de l'Ebre o al transport públic. I ficaré exemples. No pot haver rodalies a les Terres de l'Ebre. Per què? Pues molt fàcil. Perquè no enganyéssim més a la gent. Rodalies no pot haver perquè surt de Tortosa, passa per l'Aldea i se'n va cap a Tarragona. Algú pensa que pot haver un tren que vagi de Tortosa a Arnes o de Tortosa a Masdenverge o de Masdenverge se'n vagi a Freginals? Impossible. Què s'ha fet? S'està pagant a la IFE en diners de tots. Per això ho està pagant la Conselleria de Territori, que avui en dia un ciutadà que està a Arnes, i dic el poble d'Arnes perquè és el que està més a prop d'ahir a l'Aragó, que se'n vaiga una dona gran al metge, se'n va amb un euro. Que ningú es pensi que aquests viatges que fan amb la IFE és perquè ho ha rebaixat la IFE. No, no. Això vol dir que la diferència entre el preu real del que val el bitllet d'autocar al que paga el ciutadà, la diferència que l'abona. L'abona el govern de Generalitat, en aquest cas la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Portava jo, porto de quan tinc us d'hora que sigui en política, de quan s'ha ficat l'Euromet, que si vinga la Cambra de Comerç i tots els agents econòmics, polítics i socials d'este país, de les Terres de l'Ebre, parlàvem d'una parada de l'Euromet a l'Aldea. Home, pues ja la tenim, ja l'han fet, i ara resulta que el que ens preocupa és si l'Euromet no para a Camarles, a l'Ampolla, a la Cala... Home, després si l'Euromet para a totes les estacions de les Terres de l'Ebre, ja no serà un tren d'alta velocitat, que no és el mateix que velocitat alta. ¿Vale? No seria un tren de velocitat alta. Després seria un rodalies, per tant, ha de ser de l'Aldea directe a Barcelona perquè pugui ser un tren d'alta velocitat, que és el que és ara. I algú dirà, i com s'ha fet això? Pues això se fa també la diferència del preu del que val realment un Euromet al que val les rodalies, que és el que nosaltres aquí a l'Estat de l'Ebre paguem com a preu de rodalies, la diferència el paga la Generalitat. Per tant, el problema on està? El problema està amb les competències que tenim. El manteniment de les vies, els trens, les catenaris, sigui sent de l'Estat. I amb un Estat que no invertix ni en manteniment ni en trens a Catalunya, ens passarà sempre el mateix. Per tant, no ens equivoquéssim que el culpable ara no és ni el conseller Rull ni el conseller de Territori. És el que és. I això, un aclariment. I en aquests moments tan difícils, mai s'havia invertit tant com s'ha fet ara, amb trens, amb autocars i amb el tema de l'Euromet com s'ha fet fins ara. Que falta molt per fer, sí. Però ara, en moments difícils, s'està fent més que mai. I el tema que comentaves tu de l'autopista i de la SEAT és molt fàcil d'explicar. Mentre no es faci l'autovia, perquè l'autovia no podem renunciar, perquè la ministra ja va dir doy por finalizada l'autovia del Mediterrani, valenta poca vergonya, per un moment de l'expressió, quan des de la Madrava fins a tot el trajecte de les Terres de l'Ebre no tenim autovia, nosaltres no podem renunciar a l'autovia. Per què? Perquè si a l'autopista obrim barreres i ens quedem sense autovia, al final l'autopista acabarà sent també una via lenta perquè l'acabarem col·lapsant. Per tant, solució, jo la tinc claríssima, però parlo molt a tot personal, que és bonificació dels camions. Si nosaltres aconseguim que els camions que van per la zona 340 passin a l'autopista, com s'ha fet a la Nacional 2 de Girona, ja ha sigut un model d'èxit, bonificant els camions, i això puc demostrar-te que amb el que s'estalviarien de gasoll i el que s'estalviarien de temps a la patronal del transport els hi surt cost zero, això és demostrable, i ells ho saben, i això ho han dit públicament, i que la gent que vivim a les Terres de l'Ebre, gratuïtat per la gent que vivim a les Terres de l'Ebre a l'autopista quan passa per les Terres de l'Ebre. O sigui, gratuïtat a l'autopista per la gent de les Terres de l'Ebre i bonificació als camions. Amb això aconseguirem erradicar la problemàtica de l'actual Nacional 340. Ara, si a part d'aquí el que volem és desgastar el govern de Junts pel Sí i desgastar a la Conselleria de Territori i Societat perquè la governa Convergència, diguem-ho clar. Ara, si el que volem és la independència, que ningú s'equivoqui, que tots som necessaris, i mentre l'Estat ens tingui agafats pel coll, evidentment seguirem sent uns pobrets. Per tant, les solucions passen per on passen i el govern té la disponibilitat que té.
Recte final del programa i estem quasi fora de temps, per tant, d'obligat compliment que en parlem i que en parlem amb tot el que cal comentar. Ho hem dit, el PDeCAT, el Partit Demòcrata Europeu Català, doncs ja s'està acabant de configurar, diguem-ne, tot el que són òrgans interns del partit, allò que queda moltes vegades amagat dintre, que són els àmbits gestors del partit, i a nivell de les Terres de l'Ebre doncs ja s'ha format tota l'executiva, podríem dir, de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, amb Mònica Sales al capdavant. En l'àmbit de la comarca del Baix Ebre és Kilian Frank qui l'ha encapçalat, però també en aquesta executiva comarcal hi ha la regidora Milla de Mar, Eva de l'Amo, i a part, aquest cap de setmana, diria, també s'ha fet a tots els membres del Consell Nacional, s'han escollit aquests òrgans, entre els quals, entre els tres que representaran el Baix Ebre, hi ha el senyor Joan Pere Gómez. Per tant, creant una mica tota aquesta executiva, podríem dir, tant a Terres de l'Ebre com també en àmbit nacional del PDeCAT.
Sí, en principi estaria tot programat, com has dit tu, i bé, estan tots els fonaments fets per a poder tirar endavant un partit nou, renovat i en uns ideals, crec que englobarà moltíssima gent. I bé, a part d'això, des de l'àmbit local, ens queda a nosaltres constituir-nos com pues, el nostre partit a nivell calero, no?
L'agrupació local, podríem
sí,
dir.
Sí, l'agrupació local. Molt bé, l'agrupació local. A finals d'any, abans de finalitzar l'any, tindrem un nou cap local i, de fet, bé, s'han de fer les eleccions pertinents i tots els moviments que s'hagin de fer per a que tots els membres del Partit Demòcrata Català, Europeu Català, puguin tindre opcions a formar part i a ser el cap, si així ho desitgen. Però realment, a final d'any, tindrem nou o nova cap local.
Per tant, aquí, a qualsevol dels associats, perquè sé que ja no utilitzen la paraula militant, no parlem de militants, sinó que parlem,
sí, parlem d'associats,
poden formar-hi part d'aquest comitè local.
Sí, s'obriran candidatures i si hi ha més d'una candidatura, evidentment, doncs portarà a terme unes primàries i si no, pues la candidatura que es presentarà serà la que finalment quedarà com a àrea local.
Jo que voldria afegir és que estic molt content pues, perquè l'agrupació local del PDeCAT, l'antiga Convergència, a les Terres de l'Ebre, som una agrupació molt potent, com així demostra, que hem tingut la sort que la companya l'Eva de l'Amo forma part de l'executiu comarcal i això per nosaltres és una molt bona notícia. Jo mateix vaig sortir escollit conseller nacional, sóc un dels tres representants del Baix Ebre i ara, com explicava l'Eva, estem en renovació dels càrrecs locals i abans d'acabar-se l'any pues, farà una carta a tots els associats i qualsevol associat que es vulgui presentar amb el seu equip pues, té la llibertat de fer-ho i espero ben aviat pues, poder tindre també renovat l'agrupació local, cosa que demostra que la vida del PDeCAT aquí a la Metlla de Mar però a Catalunya pues, siguis estant viva.
En parlarem en aquesta emissora i els nostres serveis informatius estarem pendents de tot el que vagi venint.
Només voldria comentar abans d'acabar perquè ja sé que
estem ja fora de temps, sí.
Estem fora de temps, dimecres al dematí, però voldria comentar que no tenim fonament, però sí que des d'aquí ens agradaria que el centre ocupacional de la Fundació Mercè Pla, que tots sabem la tipologia de gent que hi va, són gent molt necessitada, gent que necessita molts de serveis i gent de molta estima i tots que coneixem els xiquets aquí del poble que van i els que són del fora del poble també, molts estimen molt, així com els seus professionals. Només esperem que el centre ocupacional que avui en dia tenim a la Llar d'Avis pues que sigui estant al poble i esperem que no marxi del poble perquè seria una pèrdua important per a nosaltres.
Darrer missatge del portaveu de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez. També avui ens ha acompanyat la regidora Eva de l'Amo. Gràcies per haver-nos acompanyat fins la pròxima edició, ja el pròxim mes aquí al Parlem-ne de la Cala Ràdio.
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
I nosaltres ens acomiadem ja d'aquest espai polític i tornarem la pròxima setmana, serà amb els portaveus, amb els regidors de Compromís per la Cala. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.